A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui, cada vegada més estiuenca, per dir-ho així. Tinc dos joves trempats amb nosaltres aquí a La Tertúlia. Eugeni de Santiago, benvingut.
Comencem La Tertúlia, moltes gràcies pel piropo.
Xavier Altimir, benvingut.
Hola, bon dia.
Som tots joves, o sigui que aquí... A vegades dius, quan ara passes una edat, dius, no, ja ets un senyor. Dius, què senyor?
No. Xavalins.
Exacte. Mentre que l'esperit hi sigui, tant li fa els anys, no?
Home, bé, sí, no, Xavi, hi és, no?
Més la carcassa la tens fotuda, influeix, però bueno...
Bueno, per la casa, el que val és que hi ha dintre, que és el que està bé.
Sí, però això es podria comparar amb un ordenador, no? Dius, encara que el disc dur doncs, ja té els seus anys i tal, però les dades que estan a dintre són bones i fresques.
No, i al tanto quines dades, eh? Que a vegades els nous no les tenen, eh?
També, o sigui, hi ha un factor experiència que...
Sí, a la IA ja ho estan dient. Hi ha dades que no acaba de gestionar bé, i és això, és que hi ha dades antigues que no es tenen.
Doncs...
Les deu tindre el Trump, quan va treure tots els papers de casa seva.
Sí, bueno, parlant d'ell, últimament és una miqueta Diana, per dir-ho així, i no de les millors de ser Diana, no? Perquè una miqueta sorprenent que aquest atemptat, no? Encara que no és dintre l'actualitat del país, però dius, caram, dius, amb tots els medis de seguretat i tot això, sorprèn. No sé, vosaltres com heu rebut la notícia, no, Xavier?
Bueno, d'entrada ha tingut molta llet, no?
Sí.
Per dir-ho d'alguna manera.
O l'altra molt mala punteria.
Bueno, mala punteria a la distància de 200 o 100... 100
sí, 100, entre 100 i 120 metres hi havia.
Sí, doncs tocar-li l'orella, déu-n'hi-do, tenia punteria, es va equivocar d'un dit.
Sí.
I, bueno, ha tingut molta sort i després sí que sorprèn, ara ja també més en sèrio, perquè, bueno, la sort és que no li ha passat res a aquest senyor, tot i que ens pugui agradar més o menys segons aquí i segons el perfil polític que cadascú...
Sí, el tarannà, per dir-ho així.
El tarannà. Ha tingut molta sort, però, bueno, per desgràcia, de totes maneres va morir una persona i ens veu que hi ha algunes altres de ferides greus, no? El que sí sorprèn és que aquest noi... estava a una distància, tot i que és una distància llunyana, per 100 i pico de metres tampoc és tan lluny, vull dir que els serveis secrets o els que es tenien que cuidar de la vigilància no veiessin un tio estirat en un taulat, que avui he vist les imatges per la tele i es veia bastant, bastant clar, no? I inclús es veu que hi va haver gent que estaven del públic que ho deia, no? Hi ha un tio estirat en el taulat. Això és el que més sorprèn, no? Amb un perfil de personatge com és el Trump, que hauria de tindre una seguretat superblindada, no?
És un paradoxa que diu el Xavier, dius, hòsties, la ciutadania va avisar a la policia local que estava per allà, dius, i tot el nucli de seguretat que es té que fer, dius, que hi hagin aquestes mancances o que hi hagin aquestes bretxes, dius, sorprèn.
Sí, bueno, i després una altra reflexió... a fer és de que tots els taulats del voltant tots estaven en francotiradors, tots exceptuant aquest, i aquest era el que era més directe i estava més a prop, però bueno, aquest sony ara tiro passau, no, millor dit. La veritat és de que el que sap greu és de que, bueno, de que s'utilitzin, bueno, a vegades, no, aquest tipus d'accions per fer política, mai millor dit, no? Perquè allà se sap que als Estats Units ara hi ha una polarització molt important, hi ha massa en joc, i jo penso que aquest joc ja no sols és per als Estats Units, no és el mateix en aquests momentets, sobretot en política internacional, no és el mateix que hi hagi una tendència que una altra, i, bueno, i com ha dit el Xavi abans, salvaguardant, no?, de que cadascú pugui tindre les seves preferències o, bueno, inquietuds políticament. Pues bueno, la veritat és de que tal com està i està sent la campanya, és una llàstima que tinguin que haver-hi fets d'aquests i no pas uns altres per determinar quin dels dos candidats pot fer les coses millor per guanyar unes eleccions, no?
Sí, el que dius tu, Eugeni, és que diguem, als Estats Units polaritza molt els mercats financers.
Exacte,
una part geopolítica i econòmica important de les relacions, doncs, a Estats Units, a Àsia, a Europa, també, i l'influència d'actes, com dius tu, a sobre la percepció del votant estadounidenc, que pot tenir una influència més bona o més dolenta segons fets que són totalment a part del programa electoral. És preocupant aquesta falta de criteri, per dir-ho així, de l'electorat, perquè, clar, està jugant molt. No ho sé, és una cosa que, bueno, per sort nosaltres aquí, per al nostre sistema polític, és totalment diferent, però dius, quan ho veus des de fora, inquieta una miqueta, doncs mira, segons si et surt negre o vermell, per dir-ho a la ruleta, doncs faré una cosa o una altra.
Jo crec que la majoria dels votants americans els importa un bledo el que passi al reste del món, és la meva opinió. Els americans van a la seva bola, sempre hi han anat, no? El que sí que és veritat que en funció de qui elegeixen, que ells al fi i al cap l'elegeixen només amb el, pensant en el seu país i amb la seva política, té molta influència a la resta del món, no? Aquesta és una mica la meva visió, però jo crec que el votant americà, votar en funció de lo que pugui passar, amb si influirà o no amb la guerra Ucrània-Rússia, no sé què, no sé quantes, tot això, jo crec que la gran majoria, no tothom, però la gran majoria se'n refoten d'aquest tema, i ells voten per lo que esperen del seu president i del que volen pels Estats Units.
Sí,
i sí que és evident, com et deia, que després, per la gent que som els que no som americans, qui és sigui el president dels Estats Units influeix d'una manera molt important amb tota la política o la geopolítica mundial.
Clar, perquè el concepte que tenen alguns és que el món és Estats Units i la resta existeix, però no és necessari, per dir-ho d'aquesta manera. Però clar, avui dia els Estats Units es nodreix molt també a nivell econòmic d'intercanvis amb Àsia, amb Xina i amb factories, diguem, i productes d'importació. Aleshores, clar, segons la decisió presidencial, hi ha una repercussió també sobre l'americà mitjà o, diguem, o modest també. És aquí aquesta percepció ells potser no la tenen.
Jo diria que no,
Bueno, més que la percepció, també és una miqueta com què representa que, per exemple, els Estats Units amb la política interna o amb la política externa pot representar. Internament tothom sap que a nivell econòmic l'època que va estar Trump, independentment, torno a dir, vull dir que cadascú pot opinar el que vulgui, no? Però quines coses bones tenen unes candidatures o unes altres, no? Tu dona't compte de que Trump, per exemple, internament, quan va agafar el país, després de l'època que va tindre amb Obama, va fer pujar, la capacitat de generar diners interns, no parlem de política externa, sinó internament, va baixar el paro, la gent guanyava més diners, es va fer una política interna molt americanitzada, perquè
va fer pujar el PIB, sí.
Exacte, vull dir, és la seva política de per si,
molt liberalista,
no? Claro, totalment. I llavors, bueno, pues, internament va caure molt bé, i després, perquè va tindre aquest missatge una miqueta del pro-americà, no? de posar el mur amb la immigració a Mèxic, que és un problema que tenen sobretot molt, molt, molt estructural, que és de sempre. Vull dir, tenen molts problemes Estats Units amb la immigració, amb l'economia interna, i després quin tipus d'economia genera Estats Units. Vull dir, ara mateix, per exemple, amb la política de Biden, i després una altra cosa, me'n vaig una mica fora de lo que estava dient, penseu que Trump, en la política internacional, mentre ell va tindre el seu mandat, ni una sola guerra. És un antibel·licista total. Amb Biden és tot el contrari. És la força dels Estats Units valorada amb què? Amb gastar una ingent quantitat de diners i de recursos per promoure o per mantindre una guerra amb Ucraïna, en aquest cas, que no està sent a igualtat, per exemple, amb Israel, a pesar de que són favorables, i això, clar, ara als Estats Units, amb l'economia americana, ha sigut molt bona aquesta gestió de Biden, però és en fabricació d'armament, o sigui, amb una economia que no és la mateixa de Trump. Vull dir, també cal dir lo bo i lo dolent, no? Independentment de lo que pensi cadascú, no? Llavors, ja cadascú que faci la valoració que vulgui, no? Però jo penso que són dos maneres de veure, tant interna com externament, i no té res que veure un candidat amb l'altre. I les influències, per tant, seran totalment diferents.
De lo que dius, Eugeni, també la problemàtica que dèiem estonidenca, que és el que va desbancar el senyor Trump quan va arribar com president, va ser una miqueta tota la política social que va implementar Obama amb l'Obamacare, que sabem que tot el sistema sanitari social als Estats Units és segons la teva economia, o sigui que aquí hi ha molt a dir respecte a nosaltres, que potser tenim un sistema sanitari més que envejable per en molts països del món. Clar, aquí hi ha unes desigualtats abismals. No és el millor tampoc com a exemple.
El problema és si tot això és sostenible, no? Clar, aquest és el gran quid de tots els sistemes, exacte, com els que tenim a la gran part dels països d'Europa, no? I Andorra incluïts, si és sostenible o no. Perquè al final cafè per tothom sí que ens agrada, però aquí totes aquestes polítiques, qui les paga, no? I mira el que està passant a França, el que està passant a Espanya o als països d'Europa, els impostos incrementant, fins que arriba un moment que estàs ofegant a les empreses. I les empreses, evidentment, els hi pots fer entendre que poden baixar els seus marges de benefici tal, però de baixar els marges un percentatge mínim a tindre que reduir els marges de benefici de manera molt considerable, pues, el que pot acabar passant és que molta gent, una, sigui insostenible poder mantenir les empreses obertes i per lo que, amb les conseqüències que comporta tot això, pèrdues de lloc de treball i tal, i al final és el peix que es mossega la cua. El que estàs intentant és donar serveis a tothom, però després no ingresses els suficients diners per justament perquè amb tot aquest cost d'aquests serveis has pressionat amb de més a les empreses, que són al final les que generen valor i les que fan créixer el PIB, no? I aquí és on hi ha el cuit de la qüestió, qui és el que pot trobar la fórmula perquè tot això s'aguanti, no?
Sí, de lo que dius tu, Xavier, és una miqueta el que va dir un tertulià un dia amb una altra tertulia, qui paga la festa, no?, per dir-ho així, claro, o sigui, tots ens agrada, però tal qual. Arriba un moment que arriba la minuta final i dius, bueno, i aquí...
Mira, sí, perdó, un cas bèstia, ho vaig a dir així amb aquesta paraula i que ningú malinterpreti el que vull dir, no, però... Pandèmia, la gestió de la pandèmia, un exemple. Després ens agafem i ara tu dius, ostres, com pot ser que gent, en global, perquè això no està passant en un sector, sinó que és molt globalitzat, no?, al nostre voltant, tenim l'economia que va com un tiro millor que mai, però tenim una inflació brutal i el poder adquisitiu de la gent és la pitjor de no sé quants anys de la història. Tu dius, però què passa aquí? No? I dic, què està passant? Dic, com pot ser que l'economia ara mateix, nosaltres mateixos ens passa a Andorra, dic, tenim una economia que va com un tiro, mai s'havia generat una quantitat de moviment financer tan important, però en canvi som víctimes d'una inflació brutal i que tenim un poder adquisitiu que no arribem. Què és? Problema de l'habitatge, problema de tal? Si ho mirem, és algo global. Com influeixen certes decisions i com ens afegim amb aquest que està liderant aquestes accions, no? I jo sempre em queixo de dir el mateix. Quan em diuen, no, és que estem visquent una guerra i Andorra és víctima de la guerra. Jo dic, que Andorra està en guerra? Bueno, però és que tenim que ser solidaris perquè es fan accions a favor d'un o a favor d'un altre. Jo no entro aquí, I jo dic, ostres, estem en guerra. I per això hi ha una inflació, hi ha un poder adquisitiu molt baix, la gent actualment s'està veient que tant a Espanya com a altres llocs, Andorra, a Déu gràcies, no visquem tant, però hi ha un empobriment molt important de la societat per mantindre les ajudes que es donen a una guerra, que aquesta guerra és com que ho està... és com la conseqüència de tot, no? Que si puja l'oli, que si puja el gra, que si puja tal, que si puja qual, si puja la benzina, que si pugen els recursos energètics... Jo no entenc res. Sincerament, em costa entendre quins són els moviments o quines són les accions que estan succeint perquè això passi. Però és que és, per mi, ho trobo com a molt desequilibrant. Si no, pot ser que l'economia vagi bé i la gent sigui més pobra que mai. I llavors surten dades a tots els mitjans que diuen, no, és que els bancs, en general, sobretot la banda més occidental, han guanyat més que els últims 50 anys de la seva història, de que hi ha petites, grans fortunes que des de la pandèmia aquí han triplicat els seus beneficis. I en canvi, la enorme majoria de la petita, mitjana empresa i el treballador estem més empobrits que mai. Em costa d'entendre aquests moviments, no, Xavi? No sé.
No, per contra, els salaris han pujat. Vull dir,
no, però la inflació és molt superior. No arribem amb el que...
Però potser, possiblement el que està passant és que la gent s'ha acostumat a un ritme de vida que viuen al dia, no hi ha estalvi, I això genera justament aquesta inflació. Hi ha demanda, la gent gasta, uns més, uns altres menys, en funció del poder adquisitiu, però tu fixa't que tothom, qui més, qui menys, escolta tu, les vacances, el no sé què, el poder anar canviant de cotxe cada equips temps, no sé, la gent no para, vull dir, i això és una dinàmica que fa que la inflació pugi, no? Evidentment. A Andorra ens està passant també que està venint molta gent que segurament marxen del seu país per pressió fiscal, per lo que sigui, i venen aquí com a professions liberals o com a... Bueno, tenim els exemples clàssics, no? Els famosos youtubers, sí, sí, això no és indústria, això no porta... Això no fa créixer el PIB andorrà. Tota aquesta inversió que ha vingut, per dir-ho d'alguna manera, inversió, perquè d'inversió no en té res, comprar-se un pis per poder viure, perquè el que estàs fent és generar diners amb la teva feina, però no estàs generant llocs de treball, no estàs generant facturació a nivell de dir venda de producte d'exportació, etc, etc. No estem generant PIB, Andorra. El que sí que hem fet és, evidentment, fer vindre gent que han buscat un lloc on poden rentabilitzar molt més els seus ingressos, però això d'això aportar valor, com diguem, com a empresa. El cas Grífols hauria sigut un cas que aportaria valor, no? Que jo crec que això ja no ho veurem mai, perquè al final, quan un tema se'n parla tant, al final acaba per quedar-se en el calaix, no? Però vull dir, temes com aquest és el que convenia, jo crec que ens hauria convingut que vingués a Andorra per fer créixer els salaris, per fer créixer el nivell de llocs de treball, per tindre una alternativa a la indústria turística i a la indústria que fins ara ha aguantat el país, el tema del tabac que té una fetge de caducitat, vull dir, i això no està passant.
La famosa diversificació econòmica, no?
De poder, d'un poder adquisitiu segurament superior a la mitja andorrana, que han fet que els preus incrementin i que, clar, aquí, evidentment, el que té un lloguer, un pis, i el llogar bé a 500 euros i ara veu que el pot llogar a 1.100, a bodes em convides, no? I això és el que està passant, jo crec, que en aquests moments a Andorra.
Bueno, Andorra, jo penso que no sols Andorra, penso que està passant a països veïns, i és... Per això deia lo de què és, que hi ha una refundació, o hi ha a nivell capitalisme, per dir-ho així, perquè això va així, són com a models que hi ha, jo què sé, dels anys 20 va vindre la industrialització i va canviar tot el context que hi havia al seu voltant, social, econòmic, i ara en aquests moments és el que dic, a mi el que em costa de veure, sí que ho veus tal qual, i estic totalment d'acord amb el que dius, Xavi, vull dir, amb sectors, amb funcions, a llocs, no, però és que hi ha com una tendència, per dir-ho d'aquesta manera, global, que el que està promovent és aquesta nova manera de fer les coses, no? Que no és la que estàvem acostumats. Nosaltres, per exemple, a Andorra, clar, un país petit, jo penso que estem trigant massa amb readaptar o posar-nos en un nou context social i econòmic. I això parteix de qui? De l'empresari que té que canviar el seu negoci perquè ja no té el mateix tipus de consumidor? Pues jo penso que sí, perquè no s'està adaptant ràpidament a la llei de l'oferta i la demanda, per dir-ho així. I després, políticament, està molt clar que les coses van molt ràpides, però igual s'està trigant una mica massa en fer segons quin tipus d'acció perquè tot això s'equilibri. Però sí que hi ha una realitat que hi ha una diferència molt gran entre segons quin tipus d'empresari, petita mitjana empresa és un context, les grans holdings o les grans multinacionals és un altre, però després està el treballador de peu. Nosaltres és que som a Andorra justament de que s'està instaurant un tipus de comerç o d'indústria, no, perquè no és indústria, sinó de sistemes financers, però clar, ens falta persones qualificades de mà d'obra perquè puguin també donar servei, com a qual moltes vegades és com que, jo és el que dic, no, que trobo com que hi ha un desequilibri actualment entre la part social, econòmica...
Sí, hi ha una atomització una miqueta del teixit social i de lo que deies també en metàfora la reflexió de Darwin, no? Que els que sobreviuen no són ni els més forts ni els més resistents, sinó els que s'adapten més ràpid.
Exacte, sí,
o sigui,
sí.
Que tenim aquesta potser capacitat que la tenim que incentivar més, d'aquesta adaptació, Xavi, com diu l'Eugeni, d'adaptar-nos ràpidament i anem potser una miqueta a remolc de les necessitats que tenim en prendre decisions i en aquesta adaptabilitat.
Jo crec que en aquests moments les decisions es prenen, si parlem d'Andorra o si volem parlar d'altres països, però Andorra jo crec que es prenen moltes decisions a cop de mirar la portada del diari del dia quan es lleven, què és el que passa, i ara anem a posar-hi solucions, no? Planificació, jo crec que es tindria que haver fet una planificació. Fa temps que se'n parla, no?, dels plans estratègics, etc. Inclús a la CEA, quan jo era president, se'n va fer una amb la Càmera de Comerç i la empresa familiar. I al final tot això s'ha anat quedant sempre amb els calaixos. I anem fent política moltes vegades pues, a fil i a mesure, com diuen els francesos, de les necessitats i de lo que passa del dia a dia, no? Jo crec que aquí és on ens equivoquem, no? I per això una mica jo estic preocupat amb el tema, inclús el tema de l'acord d'associació. Portem 7 o 8 anys negociant aquest tema i ara tot amb un plegat s'ho jugaran amb un referèndum, en un moment on Europa no està en el seu millor moment, no? Llavors, no ho sé, tot és molt confós, no? Diria jo, en aquests moments no, la gent no té claretat de lo que passa, cap a on anem, sinó que és vinga, avui qui dia passa any empeny, continuem així, portem molts anys així i jo crec que continuem així.
Sí, que aquest vespre, de fet, a les 19 hores em sembla que el Centre de Formació Professional de Xavall es fa la presentació de l'estudi d'impacte.
Sí, aquesta tarda. Sí.
Aquesta tarda vespre. Aleshores, bueno, aviam què s'explica, també, que això és una cosa que tothom espera també una miqueta a nivell d'empreses i d'altres, diguem, formacions o professions al país, una miqueta quina serà la repercussió possible d'aquest acord d'associació. Ja ho veurem.
Bueno, ja ho veurem. És de que sí o no. O sigui, ara mateix...
O potser no existeix.
Claro, exacte. Vull dir, ara mateix estem amb aquesta textura. A Andorra també cal dir que som un país molt jove en aquest concepte i que, bueno, hem tingut un model de país que ens ha anat molt bé durant molts anys, que ara mateix les regles han canviat ja, i una mica el que diu el Xavi, que estic totalment d'acord, és de que possiblement pues hem trigat massa temps en veure quines tendències hi havia al nostre voltant i com nosaltres es podíem anar posicionant, però no d'allò de fer a l'andorrà, que allò ja fa temps que ja sabíem que això s'acabava, sinó de ja com un país ja que comença a ser gran, que ja que comença, no, a tindre experiència i veure realment com a país a on ens tenim que ubicar, on ens tenim que resituar, perquè lo primer de tot que tenim que fer és què som, què tenim i amb el que tenim on volem anar i amb qui, a més, volem anar. No?
Jo crec que darrerament el que s'està fent és copiar massa, es mira sempre, sobretot molt al costat espanyol, què fan aquí, què fan allà, copiar, i si tu agafes i mires la situació del país de veí del nord i del país veí del sud, estan amb uns dèficits
brutals
i d'allò, i aquí anem copiant, quan aquí sempre ens ha fet diferents justament les diferències, no?, que hem sapigut mantindre i que hem sapigut d'allò, i les polítiques, tu dius fer l'andorrà, però jo dic fer el que convenia al país,
sí,
en el moment, en el moment era oportú, no? I ara últimament és el copiar-pegar, i amb l'acord d'associació ens ja serà el copiar-pegar, però a lo bèstia, no? A lo macro.
Ja, el que passa que Xavi, que aquí és, per això deia, lo del sí o no. Vull dir, ara aquí hi ha com una... A veure, diuen, és que no tenim informació. Jo penso que hi ha molta informació. El que passa que la informació, possiblement, ara al principi ha sigut com amb la banda més tècnica, ha sigut inclús la banda més política, com a qual el ciutadà la percep d'una manera... com quan te'n vas al metge i t'escriu el que tens i la recepta i no entén ni el que diu, perquè aquella lletra no l'entén ningú, i en canvi el col·lectiu ho sap, tu te'n vas a la farmàcia sap interpretar absolutament el que diu, no? Pues amb l'acord d'associació, a la part tècnica, a la part de dossier, pues està passant una miqueta el mateix, no? Llavors, quan es parla d'Europa, per una banda fa com molta por, per una altra banda pues una possible sortida de la situació que tenim, no? O veure les oportunitats o no, no? I jo penso que l'acord d'associació, per una banda, ens interessa, perquè és que quedar-nos fora i continuar com estàvem és difícil, amb el context que estem parlant justament, aquesta globalització i aquestes tendències en què hi ha, i entrar, tinc que reconèixer que igual, després de tants anys, doncs no és el moment, perquè la pròpia Europa té els seus propis entrebancs, no? Entre ells hi ha una polarització bastant important. Menys mal que hi ha hagut unes eleccions i els que han guanyat pues, bueno, pues donen una certa estabilitat en aquesta tendència, però bueno, això estem parlant de que el temps passa molt ràpid i vés a saber el que pot passar dintre de tan sols l'any que ve, no? Llavors, pues, possiblement el moment aquest ens deixi a tots una miqueta com, ostres, és el millor moment?
Sí, i aquesta part d'incògnita. Bé, anirem en breu a publicitat i tornem a trobar el Xavier Altimir i l'Eugènia Santiago amb nosaltres a la tertúlia. Atenció als amants dels arts i les tradicions. Arriba la 42a edició És Dansa, el festival de dansa d'arrel tradicional. Un esdeveniment que uneix tradició i emoció a través del ball en un escenari natural sensacional al Pirineu. És Dansa es celebra a Les Preses, a la comarca de la Garrotxa, i enguany Andorra és el país convidat, així que no hi faltis. Si t'agrada el folk, la dansa, i vols veure una experiència artística en un entorn rural, entra a la web esdansa.cat i descobreix tota la programació. Les entrades s'acaben de posar a la venda aquest dilluns. Del 19 al 25 d'agost, Festival És Dansa.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat a leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu o íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
Tornem a la tertúlia amb el Xavier Altimir i l'Eugènia Santiago. Bé, doncs veurem aquest acord d'associació, totes aquestes explicacions, aquest estudi d'impacte, per doncs, deixar les idees potser més clares a la ciutadania de cara al 2025 i la decisió que tenim de prendre doncs, andorrans per al futur del país. Futur del país que, bé, parlàvem de, deies tu, Xavier, d'aquesta comparativa... Producte interior brut a Espanya, França, endeutament... Bé, hi ha hagut una cooperació franco-andorrana entre EDF i FEDA per a doncs, aquesta neutralitat al 2050. Bé, cert que nosaltres aquí recursos per poder generar energia són els que tenim i tenim que trobar doncs, aliances i partners, per dir-ho així, o socis o algú que ens acompanyi de la mà, perquè serà necessari aquesta visió a 2050 i més lluny per al país.
Sí, bueno, tot el que sigui col·laborar amb França i Espanya, una cosa no treu l'altra, no? Vull dir, que el fet de que jo critiqui el que ens mirallem massa a l'hora de copiar segons quins temes, sobretot a nivell polític o a nivell de com estructuren cada país les seves polítiques, a que puguem col·laborar a nivell tècnic o a nivell d'infraestructures, evidentment, per poder generar energia, inclús energia no contaminant, no? Que és el que en aquests moments impera més, intentar afluixar el percentatge de contaminació que estem aportant al món, que és molt, que és molt i que continuarà sent molt, perquè ara fa 4 dies sentia un expert en turisme que deia que el tema del turisme continuarà creixent d'una manera exponencial brutal en el futur, no? Cada vegada bitxarà més milions de persones, amb la qual continuarem contaminant amb els avions, etc, etc, no? Llavors, lo de FEDA, pues, bueno, aquest any vaig llegir aquest dia al diari que han fet rècord de beneficis, vol dir que les polítiques que estan fent jo crec que són les adequades, mantenen uns preus que per Andorra són correctes, no apreten més del que haurien d'apretar en la indústria i en els ciutadans, i tot el que sigui anar trobant vies de col·laboració tant per un costat com per l'altre, doncs benvingudes siguin.
Sí, del que dius tu, Xavi, sobretot que a vegades quan sents en notícies i en mitjans exteriors, no, és que demà em puja el preu de llum un 60%, dius, ostres, dius, tant de bo, el ben resguardats que estem nosaltres per les negociacions que s'han fet, que tenim un preu estable ja, per el que deies tu, Eugeni, cosa de la vida, lloguers i altres coses, dius que com a mínim no tenim que patir aquestes fluctuacions de mercat energètic.
No, clar, és evident. I amb el que deia el Xavi d'emmirallar-nos, jo afegiria que és que a més tenim com la necessitat. Nosaltres som un país que som molt dependents de l'extern, i en aquest cas tenim la sort, jo penso que tenim la sort de que els dos parents més importants de tots és Espanya i França, i des de temps immemoriable som el que som també, pues, gràcies, jo penso que hem de mirar sempre el positiu de la nostra evolució, tant a nivell econòmic com a nivell tecnològic, com a nivell educatiu, com a nivell sanitari, com a nivell... Clar, és que nosaltres partim de la base de que tant d'un cantó com un altre ens han aportat i ens aporta i ens aportarà sempre el millor, que penso que a més estan sempre oberts. Andorra té aquesta característica, no?, de saber fer les coses bé independentment de les tendències inclús polítiques que hi ha hagut, i Andorra sempre ha sigut, pues, això, no?, ha sigut un país que ha sabut treure el millor que podien dels nostres veïns. El clar exemple, ja no ara de la part de FEDA elèctrica, sinó ara mateix les comunicacions que per fi sembla ser que agafen cap a l'Hospitalet, agafen un altre caire, no? Es tornen a fer un túnel que evitarà que tinguem les famoses parades tècniques i que la gent es quedava bloquejada i no podien ni sortir ni entrar, no? Com a qual teníem el nostre territori, i sobretot una zona sensible com és el Pas de la Casa, que la teníem deixada a les mans de les inclemències del temps, no? I ara no, tècnicament es posen els recursos necessaris, cadascú a la part que li pertoca, etc, etc, etc. Ara mateix també hi ha una proposta que s'està fent amb el govern espanyol de millorar tota la via de comunicació per carretera des de abans de Montferrer, vull dir, faran una inversió molt important de millora de carreteres. Llavors, clar, el tema de l'aeroport, que també és un altre tema important, cada vegada tenim més possibilitats d'anar obrint una miqueta més de sectors, i sembla ser que tant del govern espanyol, Generalitat de Catalunya com Andorra, doncs estem a un pas de realment a poc a poc tindre una altra via de comunicació que se sap que cada dia funciona millor. Les proves de que s'ha obert en Palma de Mallorca, i és increïble, però s'ha incrementat moltíssim l'ús, i sobretot perquè la destinació s'ha encertat i que hi ha hagut un afavoriment perquè vingui, perquè vagi gent a un altre lloc. S'està en contacte amb França perquè també hi hagi una obertura cap a Toulouse bastant important. O sigui, és que saps? Vull dir, és que hi ha una relació que per nosaltres és, la veritat és que és, jo diria que crucial, és vital.
De lo que deies tu, Xavier, hi ha hagut una ajuda per la Generalitat per al desenvolupament despeses d'empreses fora d'Andorra a unes 37 els últims temps. Bé, també és una col·laboració que es fa per, doncs, el que estem aquí produint, generant o tenim de matèria grisa, que es pugui, doncs, exportar més fàcilment. És important també.
Sí, bueno, des que Andorra hi ha gent molt bona, que està, sobretot gent jove, que ara estan molt ben formats i que malauradament alguns han muntat empreses fora del país, no? Quan és una llàstima que aquest valor no es pugui generar aquí, no? Que es pugui generar fora, però que a la llarga jo crec que molts d'ells puguin veure l'Andorra com una possibilitat de tornar i generar aquest valor des d'Andorra. Llavors encara millor si a més tenen ajudes per part de la Generalitat. Jo això no ho sabia, m'ho acabes de dir ara, no no estava al corrent. Depèn de quin tipus d'ajudes els hi han donat, si és una ajuda econòmica o una ajuda per poder desenvolupar les empreses.
Segurament per desenvolupar, econòmica potser no, però diguem, tot un marc, diguem, de consell, d'assessorament per l'implementació, o sigui, benvingut és.
Bueno, sí, benvingut. El que m'estranya que, suposo que són empreses andorranes, però que tenen filials a Espanya o
la creen.
O l'estan creant. Bueno, això és interessant. És interessant que hi hagi aquest tipus d'ajuda, no? Andorra, de fet, també s'està fent el mateix. S'està intentant, des d'Actua, ajudar a empreses que vulguin o que puguin estar interessades a venir a Andorra, i a empreses andorranes que vulguin desenvolupar la seva línia de negoci, no? Al final, si vols generar creixement del PIB, és a base de fer que les empreses que tens i les noves que puguin vindre creixin i tinguin potencial per poder facturar i poder créixer. Al final estem parlant d'això. Si no, doncs ens anem quedant sempre amb el mateix, amb el turisme, amb el turisme de neu, amb l'excursionista, i sempre estem parlant de lo mateix. Portem molts anys parlant de diversificar l'economia.
Absolutament.
I costa.
Costa molt. Costa
bueno,
molt.
Costa, però justament perquè tenim una sèrie d'entrebancs, per dir-ho d'aquesta manera, que ens marca també les regles del joc, en aquest cas, europea. I per això l'acord d'Europa, de l'acord d'associació amb Europa, una de les coses que podria anar-nos molt bé justament seria aquí, perquè en definitiva, quan parlem de l'acord amb Europa, estem parlant d'un context econòmic. Sí que hi ha altres qüestions, inclús socials, que es poden afegir com a annexes, però els quatre grans blocs d'aquest acord, justament el que promou, incentiva, i sobretot perquè dona jurídicament viabilitat, és amb aquest tipus d'accions, no? Un altre, quan tu parles de mercaderies, de béns, serveis i de persones, que és sempre el mateix, les persones que tenen un negoci que volen tindre al seu voltant un mercat molt més gran, pues, amb totes les seves possibilitats, justament l'acord d'associació és una de les possibilitats que ens dona. Cal recordar que inclús pels andorrans que tenim empreses, bueno, que tenen empreses a Andorra amb diferents tipus de teixit, una de les possibilitats que tenien és de que de fora ens vinguin, nosaltres podem fer també una reexportació cap a l'exterior, però amb una garantia jurídica i econòmica, social i tot el que comporta. Vull dir que això el que fa aquest acord és potenciar encara aquesta idea.
Això ja ens ho donava l'acord duaner. Vull dir, excluint la part agrícola, etcètera, sí. Però l'acord duaner ja ens dona aquestes...
Però ja el tenim...
Això no canviarà gaire amb el que són, clar, amb el que són tot el que és la indústria que no sigui primària, no? Bueno, vull dir, ara entraríem en un debat d'una altra vegada d'acord d'associació sí o no, i etcètera, etcètera. Jo crec que, bueno, cadascú... M'imagino que s'haurà d'informar de la millor manera possible i que prengui la decisió
aquí,
que vulgui.
Aquí està, sí.
Però vull dir, i estructurar empreses andorranes que puguin tindre una estructura fora d'Andorra per poder exportar, però tot això fa 50 anys que es fa. Vull dir, no ens cal l'acord d'associació per poder muntar una estructura on et permeti, des d'Andorra i com a empresa andorrana amb una filial a França, Espanya o a Holanda, on vulguis, poder desenvolupar línies de negoci. Això s'ha pogut fer, jo diria, des de l'acord duaner s'ha pogut fer sense cap mena de problema.
Bueno, són petits passos que hem fet a poc a poc des del, diguem, l'acord duaner, la Constitució, i com dius tu, Eugeni, som joves per Constitució, però és un país que té 800 anys d'història.
No, clar, evidentment, però bueno, estem en un context ara que ja tampoc no era el que estàvem visquent fa 800 anys. I ara, sí, mira, acabes de dir algo que jo sempre ho he dit, hi ha sempre situacions que són les que són i que cauen el temps que cauen, que necessiten de fer un acte extraordinari. Tu has dit, la Constitució va ser una, els pariatges va ser una altra, els primers acords d'associació van ser determinants, i ara l'acord d'associació amb Europa, pues, tal i com està tot, pues jo diria que també és algo que el ciutadà, com a mínim el ciutadà, es tenia que interessar, es tindria que mirar de quina de les maneres ell i tothom, no? Som capaços de com d'integrar ben bé i adaptar-nos ben bé, que ens expliquin ben bé de lo que va, perquè agafem una decisió capdalt, que és votar. Votat. El govern ho hauria pogut agafar i per majoria parlamentària ho hauria pogut dir estem a Europa i punto, no? Però hi ha hagut un acte demostrable de que la importància és capdalt i com a democràticament i no pot ser d'una altra manera es posa sobre la taula i que siguin els ciutadans ben informats, però no que li diguin, no, si no tenim que fer com a Kennedy, no és el ciutadà que té que esperar a veure què fa l'Estat per ell, sinó què és el que el ciutadà pot fer per l'Estat, com a qual ara el ciutadà té, jo penso, més que mai una decisió que serà molt, molt important pel futur, perquè l'acord d'associació no es veurà ara, els pròxims 2, 3, 4 anys, sinó en el temps, el mateix que les altres situacions que hem viscut.
Sí, que és el que deien algunes persones, que una miqueta quan es va fer la Constitució, que a 30 anys quina visió teníem, no? O sigui, claro. El mateix dia, complicat.
Va passar d'un pèl la Constitució, La majoria, nosaltres a casa, el debat que teníem era no votar la Constitució, imagina tu, però era per falta d'informació, per falta de realment de saber què votar, perquè aquí a vegades passa molt per mimetisme, no? O sigui, quina és la corrent que hi ha? Pues socialment, però no, anem a esperar i anem a veure aquest, sobretot aquest estudi d'impacte, que serà molt important el que pugui dir aquest impacte sobre l'acord d'associació, que ja tenim una anterior que ja va dir el que va dir, encara que fos en un altre context de treball, i ara agafant els dos, a veure en definitiva què és el que surt de les coses bones i de les coses dolentes, sapiguer des de la part tècnica o política, sapiguer transmetre constantment el missatge perquè tothom del sector que sigui, empresarial, de ciutadà, educatiu, cultural, i que tothom tingui consciència i informació per poder decidir i votar.
De lo que deies tu, Xavier, que ens emmirallàvem, en una anterior tertúlia dèiem que el sistema suís, per exemple, doncs és molta ciutadania que sempre moltes coses van a referèndum. No seria potser no una adaptabilitat, però una manera de veure la cosa, doncs mira, potser per moltes decisions capdals per al país, anar una miqueta apropant-nos d'un sistema com el suís, doncs mira, ho passarem a referèndum perquè doncs és la ciutadania que li interessa agafar aquesta decisió i no forçament el poder polític o el Consell.
Bueno, acabes de parlar d'un país que amb aquest sí que ens hauríem d'emmirallar, no? Crec jo. Llavors és un exemple, i a més és un exemple històric de molts anys. Vull dir, si els suïssos ho fan d'aquesta manera i creuen convenient fer referèndums puntuals per qüestions capdals del país, jo ho trobo perfecte. Segurament la gran crítica que et posarà molta gent és, bueno, i qui pot votar en aquest referèndum? Que aquest és l'altre gran cuit de la qüestió d'Andorra, no? Votem 30.000 o, si traguem la gent menor d'edat, segurament molts menys, i som quasi 90.000 habitants. Vull dir, llavors aquí entrem en un altre debat que es diu, bueno, una part de la població decidim quan hi ha molta altra part de la població, tot i que no siguin nacionals, però que porten molts anys visquent a Andorra, no? Aquí entrem en un altre debat, però sí que és veritat que doncs, jo diria que són referèndums que tenen el valor que tenen, no? Perquè encara que molta gent encara no siguin andorrans, però amb els anys que fa que porten aquí i per circumstàncies les que siguin, cadascú té les seves opcions, molts d'ells segurament ho podrien ser i no ho volen per algun motiu en particular, entraríem en un altre debat, no podran votar el referèndum de l'acord d'associació ni qualsevol altre referèndum que féssim, no? Sempre que siguin, que tingui que ser referèndums vinculants.
Clar.
Si vols fer referèndums no vinculants, doncs vinga, l'obres a tothom i cap problema, no? Però bueno, el sistema suís, bueno, a mi m'encanta la manera que es fa política suïssa, ojalà aquí ho féssim igual de bé, no?
I sobretot que és un país amb una particularitat que per la superfície i per les influències, diguem, lingüístiques, té una miqueta tres cultures diferents, perquè tens, diguem, una part, diguem, més francòfona, una part més germanòfona i l'altra més italiana. Clar, les ideologies o les maneres de pensar, encara que siguin suïssos, hi ha diferències entre ells també. No té que ser àgil.
No, bueno, però és una de les característiques, i justament és això, una de les dels conceptes importants a tenir en compte és aquesta, que dintre de la polarització i diversificació estan units i són una referència. I aquí, com l'han aconseguit? No ho sé, el temps i la història ja ho diu, no? Però és quan han aconseguit. I si els han aconseguit, pues nosaltres, que encara som més petits i tenim menys problemàtiques, pues tindria que ser més fàcil, per dir-ho així, no? I després una altra cosa, quan estaves dient, que a mi m'agrada molt, és dir, nosaltres a Andorra sempre hem tingut una acció característica que ha sigut determinant, que són les famoses reunions de poble. El que passa que pràcticament no són mai vinculants. Però és cert que moltes vegades en aquest país hem tingut accions que s'han perdut, es fan però no s'utilitzen bé, però jo sempre he dit, ostres, Andorra, i jo me'n recordo de sempre, quan es feia una reunió de poble, per exemple Andorra la Vella, que és on som i tal, ostres, i allà tothom hi participava d'un cantó i d'un altre. El comú exposava una idea que es tenia que fer i el poble escoltava i participava, el que passa que no eren vinculants. Pues unes reunions de poble ben fetes, adequades i vinculants, moltes vegades podia ajudar molt, sobretot a nivell més parroquial, per dir-ho així. Mi nacional està clar que és un altre concepte, però com a mínim a nivell parroquial, que tothom que està a la parròquia legalment, que contribueix amb igualtat de condicions els uns amb uns altres, aquest context de reunió de poble vinculant i que participi tothom independentment si ets nacional o ets un resident que porta més o menys anys, però que tens drets adquirits, perquè per tant vol dir que també tens les teves obligacions, aquestes coses a mi, sincerament, també les trobo superadequades.
Sí, seria fer una miqueta com s'ha fet la visura ciutadana, per exemple, en l'àmbit nacional,
per exemple.
Extrapolar-ho, doncs, el que abans eren potser doncs, els veïnats, els quarts, sí, doncs, sí, aquesta, però sí, a nivell parroquial. Claro. I això ja és un altre, com deia el Xavier, és un altre debat, doncs, per què no, doncs, per el que seria de vida de parròquia, que dret de vot per als residents de més de 10 anys, per dir-ho així.
Sí, ja s'establirien els mecanismes. És el mateix que moltes vegades quan fas els programes electorals dels comuns, raro és el comú que no porti que hi haurà un conseller de barri i que hi haurà una conselleria del barri. I això políticament es veu molt bé a l'hora de fer el programa, però no es porta mai a la pràctica, no?
Sí, són, bueno, hi ha intencions, però a vegades és la manera de posar-ho en finalitat que és el que costa més. Bueno, això tu per projecte has tingut d'haver moltes bones intencions, però al final el moment de construir-ho és el que costa.
Això és el que aquest tema, aquest tipus de coses que passen, que és a dir, projectes o la gent que promet i després evidentment d'un programa electoral compleixen un 20% o un 30%, quan hauria de ser com a mínim d'un 70, doncs, bueno, el que fa és que la gent es vagi desencantant, no? Es vagi desil·lusionant de la classe política, que crec, i aquí s'ha dit algunes vegades i és un comentari constant que surt últimament, que la gent està desenganyada de la política, no? I és veritat que Andorra, com diu l'Eugeni, abans la gent era molt més participativa, tenia moltes més ganes d'estar a prop dels polítics i d'allò, i jo crec que això s'ha anat perdent. Això s'ha anat perdent, potser també perquè la població també s'ha anat incrementant i després perquè segurament en la gran majoria dels casos els polítics no acaben complint la major part del programa que portaven a les eleccions per diferents qüestions, no? Perquè no, uns per falta de temps, uns altres perquè potser s'han marcat objectius massa optimistes, uns altres doncs, perquè s'han donat compte que el que volien fer no era possible fer. I això fa pues, que la gent, evidentment, es vagi distanciant de la política. Jo ho dic perquè jo sóc un dels que m'he anat distanciant de la política, no? I m'he distanciat i participat amb coses socials, com bueno, en aquest cas relacionades amb el món empresarial, com la CEA, i en canvi em dono compte que m'he anat desenganyant de moltes coses, que s'havien treballat molt de temps per poder tirar endavant i d'allò, i al final s'han quedat, com sempre, amb un calaix quantitat de coses que es queden en els calaixos i que segurament si s'haguessin pogut portar a terme, algunes, no potser totes, però algunes farien que tot anés una mica millor, no? Però bueno, sí, la situació és la que és.
Bueno, aquí el que fa falta, Xavi, amb això que dius, que jo crec que aquí, crec que estaràs d'acord, de que ens ha faltat, sobretot els últims anys, quan parlo d'anys, bastants anys, és com tindre un model d'estat, un model de país ben consensuat i sobretot amb totes les parts implicades i haver-hi arribat aquest consens, o sigui, aquest debat, aquest consens, però de tindre realment una línia que ens condueixi a tots, perquè Andorra és molt singular, té unes característiques territorials, climàtiques, orogràfiques, de serveis, és un país que és una vall, que és molt tancada a nivell de carreteres, de circulació, sobretot per mi el gran problema que és la mobilitat, etc, 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 etc. Clar, no tindre un model d'estat o un model de país i que totes les parts que els hi pertoquen anem en aquesta direcció, però no que cada 4 anys es canvie, sinó que ja hi ha un pacte, un realment pacte d'estat sobre el model de país que volem, i a partir d'allà, independentment de que entri un partit polític o un altre, tinguéssim com aquestes bases de que tots estiguem obligats a seguir, que no es quedi, com diu el Xavi, de que cada 4 anys es fa uns projectes i quan entra a l'altre comú o govern es queda sota el calaix i fa un projecte nou, perquè això és pèrdua de temps, pèrdua d'energia, però sobretot el més important, de diners i d'il·lusió i d'implicació de les persones
i de desenganyament de la,
claro,
i de la ciutadania,
desencantament per la... perquè no, no sabem on anar. Ara resulta que està de moda que, pues, els influencers, ara està de moda, no, què som com a país? Nosaltres no podem ser un altre país que no miri que el país, el més important i el principal que tenim és el nostre context, si tu vols, biològic, no? Som un país de muntanya, que tenim un riu, que només depenem de la pluja del riu, que som cap de riu, vull dir, no ens arriba aigua d'altre puesto, la llum, els recursos energètics són els que són, de que a nivell de seguretat només tenim aquesta famosa carretera, de que etc, etc, etc. Llavors, nosaltres què volem ser país? Un país de serveis? Sí, perquè no podem ser industrials, perquè, vale, som de serveis, vale, però que aquests serveis de què volen que siguin? De turisme? Ostres, hem que tindre un turisme de qualitat, hem que ser una destinació excel·lent, etc, etc. Sapiguer realment què és el millor que tenim, què és el que realment hem que mantindre i donar-li aquesta famosa paraula sostenibilitat. No podem perdre la grandesa i la força de lo que ens ha fet arribar en aquest momentet. Per tant, quan parlem de sostenibilitat, anem a posar-nos en el país que som. I jo penso que és un país de muntanya, un context de muntanya, que tenim uns fantàstics recursos naturals i que això és la nostra base, que no la podem perdre fent més edificacions, fent més enginyeria immobiliària, o sigui, ja crec que se m'entén, no?
Sí, la nostra idiosincràsia de país.
Claro.
Xavier Altimir, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Que passis un molt bon estiu.
Bon estiu també per vosaltres.
Ens tornem a veure al setembre. Eugènia Santiago, merci per la teva presència.
Un plaer.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.